està complicada si algú tenia previst anar a les pròximes hores cap a València. Des de Catalunya no s'hi pot viatjar en alta velocitat ni mitjana distància. Està interromput el servei de l'Euromed i també l'R16 entre Tortosa i València. Tampoc està operatiu el corredor des de Madrid, que no es restablirà fins dilluns que ve, segons ha anunciat el ministre de Transports. Des de primera hora de la tarda han hagut d'interrompre la circulació de trens pel corredor Saragossa-Terol-València per preservar la seguretat dels viatgers. Segons càlculs de Renfe, Ouigo i Irio, l'Adan ha afectat més de 34.700 passatgers i alguns es van quedar atrapats a nit durant hores fins que els han pogut evacuar. La cosa no acaba aquí. Les rodalies de València també estan interrompudes i per primer cop ha deixat de funcionar tota la xarxa de metro a València. Com explicaven des de Protecció Civil, les infraestructures viàries, les carreteres i ponts també han patit destrosses importants. Els camions de gran tonatge que van per la P7 fins a València els desvien a Banyeres del Penedès en sentit Lleida. Segons el patronal de transportistes FENADISMER, el bloqueig de les principals carreteres afecta l'activitat de més de 22.000 conductors. Milers de camions continuen atrapats en els marges de les carreteres o els han desviat a polígons industrials on s'hauran de quedar fins que restableixi la circulació.
Doncs moltes gràcies, Carme. Hem arribat al punt de les 11 de la nit. De fet, són les 11 i un minut. Comencem l'última hora d'aquest informatiu, avui especial, des d'aquí, des de València, des de l'epicentre on més s'ha patit aquesta catàstrofe que està sent el pas de l'Adana per tota aquesta zona. Seguirem en aquesta hora analitzant el que ha passat i escoltant moltes veus i d'entrada pensant també en les persones que més ho han patit, amb les persones que a hores d'ara encara els costa de creure què és el que els ha passat les últimes 24 hores.
Mira que crecia.
Al llarg de la nit s'han pogut veure persones refugiades en diversos llocs, centenars de conductors atrapats a dins dels cotxes fent crits d'auxilis.
Hòstia! Han volcat els camions! El cotxe d'ahir trencat del cristal!
Soc José Javier Sánchez, l'alcalde d'Algemesí, i este és un missatge dirigit a la ciutadania. El riu Magre ha desbordat el seu pas per Algemesí i l'aigua està accedint a tots els carrers.
Inconcebible que tinga que estar donant avisos a través de mitjans com el vostre o com Apunt, com la ràdio pública o simplement per xarxes socials, no? Vull dir, manifestant que estan atrapats, que no, perquè els serveis d'emergència realment està ben absolutament...
Sí, inundables per estar més prou del barranc. Aleshores, això no havia passat mai. Mai. Jo tinc 71 anys i això no havia passat mai.
Pues fin, a les 2:30, 3 de la mañana, aconseguí que una vecina, a través de la ràdio que m'escuchó hablar, reindicara que mi hermano estaba bien.
La fotografia és totalment devastadora. D'entrada, hi ha un contenidor a davant nostre de tràiler entrevessat a davant del pont. A sota hi passa un barranc que baixava pràcticament sec i que va augmentar el seu cabdal fins a
les 8 de la vesprada, quan ja estaven els fets consumats i la riuada ja havia fet moltíssimes maleses. No va haver una advertència clara, una advertència de no...
Estem devastats perquè és com una distopia. I es va deixar abandonats en les cunetes i en les autopistes i a tot arreu. Va abandonar a la gent.
He venit a buscar a mi pareja, que de ayer, desde las 8:30 que hablé con él, no sé más nada de él.
Acabem d'arribar aquí a la Ciutat de la Justícia. És, com deies, el lloc on es porten els cadàvers de les víctimes mortals d'aquesta catàstrofe.
Ja són 95 les víctimes mortals pel pas de l'Adana, 92 de les quals al País Valencià, 2 a Castella-La Manxa i 1 a Andalusia.
Sens dubte, la notícia del dia és les conseqüències de l'Adana, però en repassem ara també, en format breu, altres que demanen la nostra atenció amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Comencem explicant-vos que el govern espanyol renuncia a l'impost que grava les companyies energètiques i decaurà el 31 de desembre.
La pretensió d'Hisenda de fer-lo permanent ha topat amb el no de Junts després de dies de negociacions. Els de Puigdemont no volien que l'impost posés en perill les multimilionàries inversions de Repsol al Camp de Tarragona. Des del govern espanyol reconeixen que, sense l'acord de Junts, és difícil buscar altres fórmules per intentar fer l'impost permanent. Junts i el PNB sí que estan a favor de gravar la banca pels seus beneficis amb un impost semblant durant més temps.
Relleu destacat al capdavant de CaixaBank, Tomàs Muniesa serà el nou president no executiu de l'entitat.
José Ignacio Goyri-Golzarri ha presentat la renúncia voluntària al Consell d'Administració de l'entitat i serà efectiva a partir de l'1 de gener de l'any que ve. El banquer va assumir la presidència de CaixaBank l'any 2021 després de l'absorció de Bankia, on també ocupava el càrrec de president des del 2012. La renúncia està relacionada amb el model de governança de les entitats bancàries que impulsa el Banc Central Europeu, que aposta perquè els presidents no tinguin funcions executives i es dediquin en exclusiva a la tutela dels equips directius. El seu substitut, Tomàs Muniesa, es va incorporar a la Caixa l'any 1976 i ha ocupat diverses responsabilitats de gestió.
I una que d'entrada crida l'atenció, la Guàrdia Civil escorcolla des d'aquest migdia al despatx del fiscal general de l'Estat.
Ho fa per ordre del Tribunal Suprem, que l'investiga per un presumpte delicte de revelació de secrets. Tot plegat en relació amb la possibilitat que el fiscal Álvaro García Ortiz hagués filtrat correus de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Els Guàrdies Civils continuen ara mateix volcant el contingut de l'ordinador i el mòbil del fiscal general i de la fiscal de Madrid, que també està investigada la causa.
I al Pròxim Orient s'intensifiquen els esforços diplomàtics per aturar la guerra del Líban i a Gaza.
Mediadors dels Estats Units treballen amb una proposta de treva de 2 mesos al país àrab. Segons el ministre libanès, el primer ministre, l'enviat nord-americà, ha suggerit la possibilitat que l'acord d'alto el foc entre Israel i Hezbollah s'implementi abans del 5 de novembre, data de les eleccions presidencials als Estats Units. A Gaza i al Líban, mentrestant, continuen els combats. Israel ha mort 19 persones a l'est del Líban, segons el govern del país àrab.
Això el dia que hem de parlar d'un nou cas de Me Too, en aquest cas en el món del cinema català.
Sí, diverses dones acusen d'assetjament sexual Eduard Cortés, director de pel·lícules com De Pelayos o sèries com Merlí. La llau de denúncies va començar a Instagram arran d'una publicació de la directora Sílvia Grab. El programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio ha parlat amb ella.
Y claro, para mí que es pues un director de 55 años que ha hecho un montón de pelis y tal y que es bueno, que es alguien que te puede ayudar, te dice esto, es como pues, joder, claro que sí. Y es bueno, pero ya cuando dices que sí y tal y te tienen como medio enganchada, ya te un poco como que torna la conversación a lo sexual y bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, okay, en plan. Y ya cuando dije que sí a lo de modelo, ya me dice otra vez, ¿no? Ya suma la. Bueno, pero tiene que ser desnuda. Y entonces no contesto a esto y me escribe otra vez. Pero, ¿ha subido? Entonces, ¿dónde estás? No sé qué. Y así, bueno, este es un ejemplo, pero de mil. Y es el mismo modus operandi que ha llevado con todas.
L'Acadèmia del Cinema Català emet un comunicat on posa al servei de les víctimes el seu equip d'atenció especialitzada en els abusos en el sector audiovisual. Aquest vespre, mentrestant, en aquest context, l'Acadèmia ha presentat les candidatures de les produccions inscrites a la 17a edició dels Premis Gaudí. Anem a Barcelona, Òscar Callau.
Les acusacions d'assetjament sexual contra el director Eduard Cortés han estat motiu de conversa obligat entre els assistents a la festa de presentació de les 65 pel·lícules candidates als Premis Gaudí. Sentim una veterana com l'expresidenta de l'Acadèmia Isona Passola i la jove cineasta Lucía García Romero, directora del curt Cura Sana.
Però si es donava per descomptat que això es feia i que les dones hi patien però no podien dir-ho, si surt, espero que no passi més, perquè serveixi, diguem-ne, com a prevenció.
Si nosaltres no portem gaire dins de la indústria, diguem, és un secret a veus. Són informacions que, d'alguna manera, com que ja saps, cuida't amb aquesta persona i després, doncs, jo què sé, passa el temps i de sobte està la premsa, de sobte tothom s'hi fa revolt, però dins de la indústria ja és com un secret a veu.
Pel que fa a la festa de pel·lícules candidates als Gaudí, molts assistents han felicitat ja els representants de dues de les pel·lícules més exitoses de la temporada. El director del 47, Marcel Barrena, i el productor de Casa en Flames, Alberto Aranda.
De cop i volta hi ha dues grans pel·lis, Casa en Flames i El 47, entre altres, però aquestes són com les que han cridat més atenció, però això ve perquè hi ha hagut una línia d'ajudes per pel·lis rodades en català.
La pel·li més taquillera en català de la història, o sigui, tenim molta il·lusió amb els Gaudí, aviam.
El 5 de desembre es farà la lectura dels nominats i els Premis Gaudí es lliuraran el 18 de gener.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta actualització. Fem ara una pausa publicitària i quan tornem parlarem amb Beatriu Cardona, que és portaveu de la Intersindical Valenciana, perquè una de les polèmiques que ha acompanyat aquesta tragèdia del Dana és perquè moltes empreses van continuar treballant i perquè molts treballadors van continuar els seus llocs de treball, malgrat que la situació ja era crítica. Una pausa i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Barcelona,
totes
i tots
decidim.
Decidim si volem una nova pista de bàsquet al barri.
O un rocòdrom.
Decidim que cal millorar l'entorn de la nostra escola.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
El dilluns 4 de novembre, Mundo Deportivo celebra quarta gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Bimbo, Dazón, Renfe, Hyundai, Estrella Damm, SofaScore i Allianz.
Jona, a què et dediques?
Organitzo armaris.
Què són armaris?
Armaris. Armaris de persones.
Treballes per alguna mena d'ONG, per persones discapacitades o... Aviam, que m'estic ficant en un merder. Quina mena de persones els organitzes els armaris?
A persones tu trobes que hi ha alguna possibilitat que connectem?
Cites Barcelona. Últims capítols de la temporada. Aquesta nit, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya nit.
Tres minuts i arribarem a un quart de 12 de la nit. Sempre n'estem pendents, però en dies com aquest encara més. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit.
Quina previsió del temps podem fer?
Doncs mira, tot el que és la zona del País Valencià, doncs els efectes de la Dana han sigut devastadors, però ara s'ha allunyat. I a casa nostra és la mateixa Dana, però no té ni molt menys els mateixos efectes. Sí que hem d'estar molt pendents, doncs, tota la zona dels ports, perquè és aquí on ha plogut més i és on ho farà més encara de cara a demà. Ara mateix encara van entrant alguns ruixats cap al litoral i per litoral, de comarques entre Barcelona i Girona, i demà, doncs, els avisos es mantenen a tot el que és la façana litoral i sobretot el que comentava, cap a la zona dels ports, on avui ja s'han passat d'aquests 100 litres i s'espera, doncs, que demà continuï plovent en aquests mateixos sectors, sobretot cap a l'Ebre, entre el Baix Ebre i el Montsià. Per tant, amb els ulls posats en aquest encara efectes de la Dana, però que a nosaltres, doncs, ens afecta d'una manera molt més debilitada.
Molt bé, moltes gràcies, Gemma, per explicar-nos-ho també. Bona nit.
Bona nit.
Doncs efectivament, aquí les conseqüències són molt més fortes i per això en volem parlar i també d'una de les polèmiques que hi ha hagut, i és que mentre ja es veia que la cosa s'estava complicant i moltíssim, moltes empreses van continuar treballant, botigues obertes, repartidors pels carrers, quan després, a l'hora de plegar, tots aquests treballadors ja no van poder tornar a casa, van quedar atrapats en carreteres, autovies inundades, dades per la pluja i per les torrentades i potser fins i tot alguns als llocs de feina. És per això que volem parlar amb Beatriu Cardona, que és portaveu de la Intersindical Valenciana. Beatriu, bona nit.
Hola, bona nit per això, per ser educada, perquè bona o bona no és.
No, evidentment que no ho és. No sé com valoreu el que va passar ahir des del punt de vista vostre d'un sindicat i, per tant, de la gent que estava treballant i de la relació amb els empresaris.
Doncs per nosaltres el que va passar ahir i ha passat avui també, este matí, és d'una gravetat que no té precedents. No té precedents, perquè es junta la incompetència i ineficàcia del govern valencià per fer front a una crisi o un episodi meteorològic excepcional. Es junta això amb una cosa que podríem fins i tot anomenar terrorisme patronal, perquè tenim testimonis de persones en primera persona afectades que o bé van ser obligades a anar a la feina fins i tot després que sonaren les alarmes, o bé persones que no, a les que no se les va permetre tornar a casa una volta van sonar les alarmes. Vull dir, per una banda, la incompetència, perquè les alarmes sonaren tardíssim, a les 8:10, 8:12, la vaig rebre jo, perquè jo també estic vivint en una comarca de València, i en el tard que van arribar, ni això van respectar alguns empresaris. I em sembla una situació, la veritat, gravíssima i, com he dit, adés, sense precedents.
Clar, davant d'això tenim dues coses a comentar. Una és de cara a futur, a veure què podem aprendre d'aquesta situació, però l'altra és el que ja ha passat. Quin tipus de responsabilitats demaneu al govern de Carlos Mazón?
Nosaltres demanem les màximes responsabilitats per a un govern que no ha sabut gestionar una alerta que des del divendres passat l'equip de meteorologia de la Ràdio Televisió Pública Valenciana i l'Agència Valenciana de Meteorologia portaven avisant, i que a més una volta no només van fer cas omís al que diuen les persones expertes, a que diuen els organismes experts, sinó que una volta s'ha iniciat el desastre no han sabut reaccionar a temps i han tardat hores en demanar ajuda a la unitat militar d'emergència, que han tardat hores en coordinar tots els equips. N'hi ha consellers i conselleres que estan desapareguts, que no han comparegut en cap moment, no han donat cap explicació, ni tan sols de la seva plantilla. Nosaltres som el primer sindicat de la funció pública i només ha respost un director general. Estan desapareguts. Jo suposo que tindran també molta vergonya, perquè una de les primeres mesures, una de les mesures estrella del govern del PP i Vox en aquell moment, que encara estava, va ser eliminar la Unitat Valenciana d'Emergències, que era una unitat que es va crear en els últims anys del Botànic, en els últims mesos del Botànic, per poder coordinar tots els operatius de diferents administracions locals, autonòmiques i estatals en una situació com esta. Ara s'ha demostrat que feia més falta que mai. I també s'ha demostrat que la incompetència del govern i també l'afany i el desig de beneficis econòmics posant-los per davant de la vida dels treballadors i els treballadors, pues requereixen responsabilitats fins al màxim nivell, no només socials i polítiques, sinó també penals. Nosaltres portem des d'ahir fins al final, des del final de la nit, arreplegant testimonis ja, de primera mà, ho he comentat, i el que vull incidir és en que hi ha persones que volen que aquesta denúncia quedi anònimament. N'hi ha d'altres que comparteixen el que ha passat en els seus comptes, en les xarxes, de manera oberta, però n'hi ha que han contactat amb nosaltres per missatges de WhatsApp, per missatges directes, i que no volen que apareguin dades sensibles que puguin fer que es reconeguin. Vull dir, la precarietat laboral és tal, la impunitat de l'empresariat és tal, que hi ha treballadors i treballadors que han perdut la vida per no perdre el treball.
No sé si els consta també, potser és d'hora per fer aquesta pregunta, però quantes empreses hauran de tancar o no podran obrir en els pròxims dies i si es perden llocs de treball? No sé si aquest tipus de balanç ja s'ha pogut fer o encara és d'hora per fer-lo.
Per desgràcia no l'hem pogut fer, perquè estem molt pendents i molt ocupades en atendre a les persones. Però només cal veure les imatges aèries que n'hi ha de l'Horta Sud o de la comarca de la Plana d'Utiel-Requena i veure com estan completament negades d'aigua. De fet, tenim accessos de carreteres que estan tallats Fa pocs minuts he pogut contactar amb la meva germana i els meus nebots, dels quals, els quals no havia vist en 24 hores. No tenien llum, no tenen llum encara, no, han recuperat internet, però amb moltes dificultats, i ens comentaven que és que estan els carrers plens de cotxes i que només han escoltat una sirena de bombers. Vull dir, és tant el col·lapse que estem parlant que hi ha persones que no poden eixir de sa casa o que eixen de sa casa per a trobar-se carrers en fang. Vull dir, ja no et conté les empreses, n'hi ha centres comercials, en especial dos, l'MN4, que està en Alfafar, i el Bonaire, que està en Aldaia, on hi ha uns danys materials impressionants. Però jo... vull dir, a mi em sap molt malament els danys materials, però la brutícia es neteja, un vidre es torna a canviar, però una vida humana és irrecuperable. I la xifra que portem ara, el recompte, és realment un recompte de la vergonya, perquè en cap país civilitzat, i hem vist catàstrofes naturals i algunes més greus que aquesta, amb huracans, amb aquestes catàstrofes no hem vist un recompte tan altíssim de morts. Disculpeu-me que a voltes em costa articular les frases, però portem un dia de molt de cansament. És molta la impotència que tenim. Hem tancat la seu, no fa molt, i a voltes és complicat que vos puga fer una frase sencera. Jo de normal no sóc així. Jo de normal ja vos dic que no sóc, que jo de normal no sóc així. I a més, les persones que estem bé també tenim aquest sentiment intern de culpa, no? De dir, vale, és que jo estic bé, jo m'he salvat, ma casa s'ha salvat, la meva família s'ha salvat, jo puc veure a la meva nebodeta i al meu nebodet, però és que n'hi haurà persones que això ja no ho faran. No veuran a les seues persones estimades, i les desgràcies, les catàstrofes naturals tenen un punt d'imprevisibilitat o d'incontinència, diguem-ne. No es pot contindre el temps. El canvi climàtic és una realitat que ens colpeja cada volta més, i els negacionistes no paren d'inventar-se excuses, no? Entre ells el nostre govern valencià. Però era previsible, el que sí era previsible era com actuar. Com s'hauria d'haver paralitzat tota activitat econòmica i laboral ahir, des dels primers avisos de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que dien que el barranc del Pollo anava a eixir-se'n de mare. I això no s'ha fet. I això és una responsabilitat gravíssima. Gravíssima.
Malauradament, com vostè deia, el mal que ja està fet, i poca cosa podrem fer. L'altra cosa és exigir responsabilitats a qui pertoqui. Però li volia preguntar també, per acabar, de cara al futur, quan si torna a haver-hi un episodi d'aquests, i el que ens diuen els científics és que ens hi hem d'anar acostumant, perquè amb el canvi climàtic, si no actuem de manera radicalment diferent, ens anirà passant. Què hauria de passar a les empreses, què hauria de passar també per part dels treballadors quan hi hagi una alerta que s'acosta un temporal potent?
Mira, les persones treballadores han de saber que la normativa laboral les empara. Que les empara en els moments com estos per a no acudir al centre de treball. I en cas de dubtes i de precarietat, que acudisquen al seu sindicat, siga el que siga. Perquè hem detectat també que en empreses on hi ha hagut delegats i delegades sindicals amb força, s'ha paralitzat l'activitat. Això és la primera. La classe treballadora ens hem d'organitzar perquè si fem les coses individualment estem perdudes, com ho podem veure. Això per una banda. Organitzem-nos en sindicats. I per altra banda, hem de fer cas a les persones expertes i a tots els organismes internacionals que diuen que estem en una situació crítica, que les generacions que venen, els nostres fills i filles, els nostres netxinetes, no van a viure com estem vivint nosaltres. Que el món, conforme el coneixem, s'acabarà més pront que no es pensàvem. Bueno, millor dit, ens acabarem nosaltres. El planeta continuarà, però nosaltres ens acabarem. I la tercera cosa és que hem de saber i hem de tindre molta cura en qui posem en els governs per evitar que persones incompetents, corruptes i que no tenen la més mínima empatia tinguin les regnes de les nostres vides.
Doncs Beatriu Cardona, portaveu de la Intersindical Valenciana, li agraïm molt que a aquesta hora de la nit i en un dia tan complicat ens hagi atès en directe, i tant de bo que si mai torna a passar una cosa així els treballadors estiguin en un lloc segur. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Gràcies, de veres.
Falten 5 minuts per arribar a 11:45 de la nit. Ahir, quan fèiem aquest mateix informatiu, és a dir, fa 24 hores, parlàvem amb Vicent Estruc, l'alcalde de Guadassuar, a la Ribera Alta, que en relatava així el que veia i sentia mentre l'aigua no deixava de caure.
Estem en una situació molt complicada i jo no l'he conegut en els 53 anys que tinc, que ens ha desbordat el riu Magre, ens està entrant d'aigua a totes les cases del poble, i en aquest cas, en moltes no hi ha llum, tenim pues, col·lapsat el 112, la residència, hem fet pujar a tots els residents a la primera planta, però una situació molt complicada.
Doncs ara el podem tornar a saludar. Senyor Estruc, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Ahir parlàvem en moments molt, molt difícils. Vostè no podia sortir de casa fins i tot perquè la pressió de l'aigua li impedia obrir la porta. Com estan avui, 24 hores després?
Pues la veritat és que gràcies a la feina de tots, tota la gent que ha pogut col·laborar amb nosaltres, des de la Diputació, des de tots els llocs, ens han respost, crec que d'una manera meravellosa. I el poble de Guadassuar, pues, una volta més, ha demostrat la solidaritat i tirar-se al carrer. De fet, ara mateix pues, estem tenint llum en 100% de domicilis, excepte més disseminats. Tenim aigua potable, tenim des de migdia internet, tenim ara mateix molta brutícia en els carrers, però ja més començarem avui en gent voluntària amb tractors i remolques carregant tot el que està traient la gent de les seves cases. Estem fent una tasca organitzada i al mateix temps, pues, com estic dient, amb molt de recolzament de la societat civil del nostre poble, dels nostres veïns, i en tot moment també sempre tenim darrere pues, qui hi ha des de la Diputació de València, qui hi ha des de la Generalitat, de les forces de seguretat, demanant, pues, preguntant quins són les nostres necessitats. I és de veres que en moments tan difícils s'agraeix. I, bueno, la veritat que era un dia dur, i seguir seguint un dia dur. No podem oblidar el que està passant i el que hem de passar aquestes 24 hores, però estem, entre cometes, satisfets perquè estem doncs, una vegada més. A pesar de tot el que està passant, doncs, també anem endavant. Demà ja hem quedat a les 8 de matí per a seguir les notícies diàries, per plegar de mobiliari, que aquell dia ja en desús, i a més també pues, acabarem de retirar els vehicles que estan col·lapsant, que no se'n queda cap, el que són les diferents carrers perquè la circulació sigui normalitzada. És una tasca dura, són 24 hores sense dormir, 24 hores treballant sense parar, he dit abans, conjuntament amb la societat, amb les empreses, i crec que això també es fa forts i es fa una ciutat molt més junta i amb capacitat de reacció antes les adversitats que per desgràcia s'ocorren de quant en quant.
Aquí a Guadassuar no hi ha víctimes mortals, entenc, oi?
Sí, per desgràcia sí que tenim que dir que tenim ja la primera víctima ha sigut en 24 hores, una persona d'avançada edat, a la planta baixa, que a pesar del veïnat, a pesar dels bombers, que estan intentant en cordes poder treure-la, malauradament, pues, esta matinada ha bastante, hem anat rodant per el poble i, pues, òbviament, preguntant pels carrers com estava la gent, tocant a les portes, perquè sabien que hi havia alguna persona major. Pues, en este cas, sí que, en esta casa en concret, havia faltat la senyora i tenia que lamentar-ho, perquè si no, no pot ser d'altra manera, però esperem que també tenim algun desaparegut, la parella, perquè les últimes hores, pues, lo normal, han desaparegut gent, havia estat fora, no tenim mòbil, no tenim telèfon en el qual contactar, i finalment, feliçment, la gran majoria dels que tenien desapareguts han aparegut ja a aquestes hores. Després hem aconseguit que, pues, la gent que tenim en la zona de disseminats al municipi també, en aquest cas, estiguem ja, pues, la gran part al poble, hem ubicat en el bar de poliesportiu, dotant-nos de menjar, beguda, roba, neta, pues, les mascotes que s'han portat, menjar per les mascotes i un lloc per a dormir. Fa un rato estava en la Creu Roja, que també ha vingut a contribuir des del Cida a Agua de Suar, que nosaltres ara mateix no teníem ninguna tenda en la qual poder adquirir res per a menjar. De fet, hem d'anar a recolzar-nos en l'alcalde del poble del costat per a que ens ajudara a portar els bocadillos i menjar per a aquestes persones aquesta nit, i aigua, i ara que us veig que també a posteriori, i la veritat és que en aquests moments, pues, s'està agraït que estiguem tots units i que estiguem tots fent front a aquesta catàstrofe que com diuen tots els que viuen per així, jo crec que els últims 100 anys m'havia sigut al porta, però almenys a Agua de Suar.
Sí, sí, ha sigut realment colpidora. Li agraïm molt que ens hagi atès aquestes dues nits. Desitgem que pugui descansar a partir d'ara i que, mica en mica, el seu poble, Agua de Suar, i amb l'ajuda també d'aquesta solidaritat que deia del poble veí i d'altres pobles, doncs se'n puguin sortir. Una abraçada i molt bona nit.
Molt bona nit.
I ahir també sentíem l'Alfons Domínguez, que és l'alcalde d'Alzira, de la Ribera Alta, que ens deia coses com aquesta.
El que no podem és rasgar-se les vestidures. I ara, per exemple, tindre a tota una comarca com és la Ribera Baixa pendent de si tenim o no un reventó o una eixida d'un pantà, i demà oblidar-se d'això. Això és el que no se pot fer.
I també ens atén ara de nou en directe, senyor Domínguez, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Quina és la situació que tenen ara mateix al seu municipi, aquí a Alzira?
Pues en este moment ja tenim una situació molt més estable i afortunadament tant avui com demà sembla que ja no tindrem aquestes pluges tan intenses que hem tingut estos dies enrere, i a partir d'ahir esperem que la situació se normalitzi. Estem atents de totes formes perquè encara, com sabeu, els fars meteorològics no estan molt clars i és probable que puguen vindre més pluges, però sembla que la intensitat no va ser la mateixa.
Ara mateix, no sé si encara corre l'aigua pels carrers d'aquí d'Alzira o si ja està tot una mica més sec i si han pogut fer balanç de desperfectes al seu poble.
No, ja no corre l'aigua. Afortunadament, nosaltres no hem patit com ha patit el poble de Guadassuar, en Vicent al front, ni Algemesí o l'Alcúdia, per dir tres de les poblacions de la Ribera que més han estat patint, no? O el Ginet, que també és una quarta població que ha patit amb un to esta eixida del Magre. Nosaltres hem tingut més sort, i igual que, com vos dia ahir, la nostra riuada ha sigut a càmera lenta, també s'ha anat a càmera lenta, però evidentment en una circumstància que en aquest moment tenim prou més tranquil·la. i de moment els desperfectes fonamentalment han sigut en les zones més baixes de la part nord i en una intensitat molt menor que el que han tingut altres poblacions.
Tenen vostès algun desaparegut?
De moment no, teníem a nit unes quantes persones que no trobàvem. Jo he estat averiguant i veient.
Doncs sembla que hem perdut aquesta comunicació amb l'Alfons Domínguez. No sé si ens pot sentir de nou, senyor Domínguez. Sembla que no.
Ho sent perfectament, sí.
Ah, sí, sí, el tenim, l'hem recuperat.
Sí.
Molt bé. Sí, no, ens havíem quedat que ens estava explicant si tenien algun desaparegut, però em deia que no, el seu municipi.
No. Teníem a nit, però en esta matinada i al llarg del dia s'han anat recuperant els contactes de les persones i no n'hi ha que tindre ningú problema de ninguna gent desapareguda.
Per tal com s'ha gestionat tot plegat, amb gent que diu que els pobles heu estat una mica abandonats, que no ha arribat l'ajuda que havia d'haver arribat, que les alertes han arribat tard, si és que han arribat, etc. Quines lliçons s'han de treure del que ha passat?
Com ahir comentàvem, evidentment són unes situacions que sobrevenen diferents respecte al que hem tingut més conegudes fins ara. No és qüestió sols de ficar culpables ni tirar culpes a dir si sinistro, però sí que és de veres, és cert que aquestes situacions que se van a fer cada vegada més conegudes, van a ser cada vegada més freqüents, tindrem que tindre darrere una intensitat també de tractament i d'estudi molt major. I és clar que nosaltres, a nivell d'administració local, necessitem un recolzament superior, molt més potent. I això és una de les qüestions que tindrem que focar damunt de la taula, siga com siga. Com deia Vicent, sí que és de veres que estem, durant el dia hem tingut un suport major de part de les administracions que tenim més properes, supramunicipals, però jo on vaig trobar la manca d'esta resposta més clara va ser ahir, no tant avui. I ahir no notàvem que n'hi haguera aquest seguiment i aquest suport que teníem que haver tingut per part de les altres administracions, almenys per lo que nosaltres pensem que tenia que haver sigut més intens aquest seguiment.
Queda clar, ens ha agradat parlar avui amb vostè també d'una manera una mica més reposada i era una situació més crítica. Li agraïm molt que ens hagi tornat a atendre i esperem que sí, que com a mínim de tot això que ha passat en puguem treure lliçons per que tot funcioni més bé si mai torna a haver-hi una tempesta com aquesta, que tot indica que malauradament n'hi poden tornar a haver. Moltíssimes gràcies i molt bona nit, senyor Domínguez, alcalde d'Alzira.
Moltes gràcies a vosaltres i efectivament vos agraïm molt, igual que hem agraït a la població d'Alzira i de la Ribera el seu comportament civilitzat i de seny, també als voluntaris i tots els cossos de seguretat i funcionaris, el seu comportament que ha facilitat les coses. També vos agraïm als mitjans de comunicació aquesta oportunitat de posar damunt de la taula pues, una sèrie de problemàtiques que, com digueu, va ser cada vegada més freqüent i donar-li la importància que cal. Moltíssimes gràcies.
Aquesta és la nostra feina. Una abraçada. Fem una pausa per la publicitat i tornem per parlar també de les persones que hagin tingut desperfectes, pèrdues, com poden reclamar a les assegurances i què poden fer per intentar rebre compensacions. Una pausa i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Salut.
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 GrupAtlàntida.cat. Som assegurances. Clínica dental, clínica estètica, dependència i residències. Atlàntida.
Salut. De la A.
A la Z.
El tram entre Glòries i Verdaguer ja és aquí. Dissabte 9 de novembre, vine a la festa d'inauguració del tramvia a l'Avinguda Diagonal entre Bruc i Girona. Hi trobaràs música, activitats i moltes sorpreses. I també podràs visitar el tramvia per dins. El 9 de novembre, T'esperem entre 11:15 i les 2 per donar la benvinguda al nou tram del tram. Ajuntament de Barcelona.
Aquesta és una pintura única.
Ahà, i què val?
Molt cotitzada. És del 1931.
Mira, com el meu avi.
I nota la transició des del cubisme?
Sí, sí, que es nota.
La pinzellada és tan rebel.
Molt punky, sí.
Punky?
Me l'emporto.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 69 milions d'euros. Euro jackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb continguts per a totes les edats.
Perquè quan tinc una senyora de 118 anys com jo...
És quasi de la meva quinta.
No.
I uns oients que saben anar pel món.
Anglès d'Estats Units o Reino Unit? S'entenia bé. Pues d'Estats Units.
Amb col·laboradors que invoquen fórmules secretes.
Doncs per màgia potaja...
I uns convidats que es queden sense paraules.
És molt impactant, este titular. Doncs sembla que hem
anat impactant,
que ha caigut de la cadira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un equip que vols el líder, un equip que vols el número 1.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Carol.
Te respeto, te admiro.
Si està bé a la tarda.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
3, 17, 26, 30, 49. I els sols, 1 i 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Mercè Aranaga.
Tornar a prendre el meu primer cafè amb els companys de Catalunya Ràdio és com tornar a casa.
Antoni Bassas.
A mi m'agrada quan el Ricard es pregunta alguna cosa en veu alta. Tot allò deriva en un moment nou, inesperat.
Olga Viza.
Sovint, en acomiadar els convidats, el Ricard diu: torni quan vulgui, és casa seva. Doncs d'això es tracta. El matí de Catalunya Ràdio és casa nostra.
Xavier Graset.
Per estar al cas, el matí de Catalunya Ràdio. És el que faig jo. M'arrenca el dia per estar al cas.
Amb persones així és molt fàcil fer ràdio.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Estimat Ricard, sempre t'apreciaré.
Catalunya nit.
Tres minuts i seran 3:15 de la nit. Avui ens ho han dit moltes persones i té tota la lògica del món. El més important és salvar la vida, no haver de lamentar la pèrdua de cap ésser proper, però és evident també que una de les preocupacions que ja hi comença a haver en molts casos és com recuperar el que s'ha perdut o, en tot cas, com cobrar possibles indemnitzacions de les assegurances. La majoria de les companyies que ja han anunciat que habilitaran des de demà mateix telèfons especials per atendre les peticions dels clients, ho faran així, unes compensacions que podrien ser les més importants d'un desastre natural a l'estat espanyol. Rosa Pujol.
La major part dels danys, sempre que es tingui una assegurança, els cobrirà el Consorci de Compensació d'Assegurances, un organisme semipúblic creat per fer front a aquestes situacions catastròfiques. Ho explica Sergio Prades, que és agent d'Occident.
Quan accedeix a el que són els límits que la companyia té, és a dir, que sigui més de 80 km per hora en tema de vent, que sigui més de 40 litres metro cúbic per quan hi ha inundacions, tot això, però també hi ha uns màxims. Llavors, quan passa aquests màxims, tu ho has de gestionar a través del consorci. Llavors, el consorci et demana documentació.
Si intervé aquest consorci, els afectats cobren més ràpid, segons ha explicat la professora d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, que també apunta que l'increment de danys que hi ha al món pels fenòmens naturals adversos farà augmentar el cost de les assegurances.
Cada vegada doncs, hi ha més pedregades, inundacions, i esclar, s'emporten víctimes, destrosses, danys, tot tipus, no? Llavors el que cal esperar és això, augments de 30 i 40%, eh? No estem parlant de poca quantitat, eh?
Un altre punt a tenir en compte és que no cal la declaració de zona catastròfica per poder cobrar indemnitzacions.
Una de les imatges que ens ha deixat aquesta dana és la de ciutadans atrapats als vehicles o que han vist com l'aigua entrava a casa seva, especialment en domicilis de planta baixa. L'inspector del grup d'operacions especials dels bombers de la Generalitat, Miquel López, ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio què hem de fer si ens trobem en aquesta situació. Jan Antúnez, quines són aquestes indicacions?
Si l'aigua ens comença a entrar a casa, López explica què és el primer que hem de fer per evitar curtcircuits.
Contra més amunt, si tenim una casa a diferents plantes o vivim en un pis, pues, contra plantes més amunt, vull dir, plantes baixes i el soterrani, evitar-los lo més possible. I si se comença a inundar, també pues, tallar la llum, baixar els ploms, com es diu psicològicament, per evitar pues, mals pallors.
Una altra situació de perill és quan el nivell de l'aigua comença a arribar a les rodes i a les portes dels vehicles. Per evitar mals majors, López diu que sempre hem de tenir aquestes coses al vehicle.
Bueno, el cotxe sempre hem d'endur tot allò que ens pugui servir doncs, per si ens quedem aturats. Vull dir, a part de tenir el cotxe amb benzina, doncs, junt coses d'abric, si preveiem que es faci de nit, doncs, alguna llum accessòria, les coses aquestes bàsiques que ens permetran doncs, passar una estona en el cotxe més llarg o més curta. Mm-hmm.
Si ens trobem en aquesta situació, l'expert ha explicat tècniques per sortir-ne. Per exemple, utilitzar la sivella al cinturó o el ferro al capçal dels seients per trencar la finestra. Una altra opció és recolzar l'esquena al seient i fer pressió amb les cames per escardar el vidre.
Europa ha mostrat la seva solidaritat davant la situació i la Comissió Europea ja ha ofert ajuda per afrontar els efectes dels aiguats davant d'un fenomen que vinculen amb el canvi climàtic. Xavier Vilà.
L'ajuda es canalitzaria a través del Mecanisme Europeu de Protecció Civil i el Fons Europeu de Solidaritat davant de catàstrofes naturals. L'alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell, parlava del canvi climàtic com a causa del desastre.
Este hecho, por supuesto, nos recuerda la urgencia de la lucha contra el cambio climático, porque la elevada temperatura del Mediterráneo es una de las causas del aumento de estos fenómenos extremos. Europa puede ayudar.
També el president del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ha demanat més unitat internacional per afrontar el que ha qualificat d'efectes devastadors d'aquesta crisi. A l'ONU, el secretari general Antonio Guterres ha expressat la seva plena solidaritat i ha transmès el condol a les famílies dels morts, alhora que ha compromès tota l'ajuda que puguin proporcionar. Un compromís que també ha adquirit el president francès Emmanuel Macron.
A mi a disposició. Avui hem posat a la seva disposició efectius de seguretat civil i farem tot el que sigui possible per ajudar en les feines de rescat sobre el terreny.
Macron ha expressat la solidaritat de França arran del desastre.
Doncs passen 2 minuts de 3:15 de la nit i volem afegir ara una veu que creiem que ens pot ajudar a entendre moltes coses. És la de Mariano Barriendos, que és paleoclimatòleg, expert en riscos climàtics i crisis ambientals. Mariano Barriendos, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada ja li vull preguntar per aquesta especialització de paleoclimatòleg. Què fa un paleoclimatòleg?
Bé, intenta recuperar informació que està continguda en diferents reservoris o testimonis físics, per exemple, en testimonis de gel, en sediments oceànics, en els anells dels arbres, i d'aquesta informació extreure'n les característiques bàsiques, principals, dels comportaments del clima. Però hi ha una singularitat en això. Jo no em dedico a treballar amb indicadors físics, sinó amb indicadors històrics, amb la documentació que la pròpia població, les autoritats, les institucions d'època antiga, històrica, documentaven, generaven, que s'ha conservat en els arxius, i que ens permet obtenir sèries molt detallades, molt precises, del comportament dels episodis meteorològics a nivell diari.
O sigui que un Mariano Barriendos de d'aquí 200 o 300 anys podria mirar què estàvem explicant avui, aquell octubre que hi va haver aquella dana al País Valencià, no?
Sí, sí, sens dubte. El que faran és recabar tota la informació en els suports que s'hagin preservat en aquell moment, per reconstituir a nivell així forense, amb una recerca forense, l'episodi actual. Acumular tots els episodis que hi ha hagut i així poder avaluar quin és el seu comportament, si canvia o no, si presenta anomalies, quines tendències té i també, evidentment, el tipus d'afectacions que la societat pateix, els impactes i les respostes també, les respostes institucionals i socials que es puguin generar.
Per tant, tu amb tota la informació històrica que estàs acostumat a revisar, d'entrada fins a quin punt diríem que és extraordinari el que ha passat aquí al País Valencià aquesta vegada?
Bé, ara recentment hem conclòs una base de dades que té ja 10.300 episodis de situacions meteorològiques adverses, pel tot precisament pel vessant mediterrani. El 60-70% d'aquests episodis són pluges extraordinàries. I dintre d'aquestes, pues, el que estem identificant són patrons de comportament. Un episodi com el que s'ha patit aquests dies serien inundacions complexes, molt ràpides, de greus impactes, evidentment, sobretot pel tema de les víctimes mortals. I aquest tipus de fenomen fa de mal dir donar una xifra estadística, un promig, perquè evidentment a la natura no hi ha comportaments pautats ni cicles, i això pot donar la idea de que si jo ara dic que aquest tipus d'episodis es dona cada 80-120 anys, és una forquilla aproximada, però evidentment pot ser que en un període molt més breu es donguin situacions d'aquest mateix tipus d'intensitat, per exemple, en terminis de 5, 8 o 10 anys. Aquesta és la singularitat que té el clima i la seva variabilitat, i per això els paleoclimatòlegs ens dediquem a caracteritzar com fluctua aquesta variabilitat climàtica. Si trobéssim comportaments regulars, cíclics, de cada X anys ha d'aparèixer cada fenomen d'un tipus diferent, llavors és que literalment la nostra feina ja no tindria sentit, perquè hi hauria un calendari d'episodis amb unes aproximacions estadístiques que permetrien afinar i desplegar medis de protecció, d'emergència, tal. Però, malauradament, no és el cas. I el que hem trobat en època històrica són períodes en els que fins i tot aquests episodis són tan freqüents que la societat es posa al límit d'una crisi sistèmica i del col·lapse.
Quan diem que amb el canvi climàtic el que comencem a constatar és que hi ha períodes de sequera més llargs i després episodis de pluja més contundents, això sí que és una dinàmica que podeu constatar amb el que aneu veient en aquests arxius històrics?
Em temo que anem cap a aquesta direcció, exacte. Tenim molt ben identificats els episodis de sequera i els episodis de pluges extraordinàries, veiem unes pautes temporals de freqüència lògicament baixa, veiem que hi ha anomalies que durant 30-40 anys aquestes freqüències d'aquests fenòmens s'incrementen acusadament, però després tornen a recuperar-se fins a una certa normalitat. En la situació actual, el que notem pel tema de les sequeres és que s'estan concentrant els episodis, són ja sequeres d'una forta severitat i, per exemple, no sé si ara és el tema, però, en fi, són fenòmens que estan mitjanament interrelacionats. Tenim només 4 o 5 episodis equiparables al que hem estat patint els últims 3-4 anys a Catalunya. Només 5 o 6 en un registre de 750 anys. I pel que fa a aquestes inundacions, el que notem és són petits matisos de canvi. Tenim gotes fredes, que n'hi ha hagut sempre, però que apareixien, aquestes de tipus més greu, potser cada 80-100 anys. Ara les estem trobant ja, les danes, antigues gotes fredes, les trobem amb molta freqüència, i algunes d'elles, per lògica, amb tanta casuística, perquè s'estan incrementant en freqüència, algunes d'elles acaben sent veritablement molt greus, amb unes pluges que estan molt concentrades en el temps. Abans eren més habituals els episodis de 2, 3, 4 dies de durada, i ara, actualment, aquests episodis, la mecànica del fenomen atmosfèric és la mateixa, però ens deixa precipitacions a nivell horari. De pràcticament 6, 8, 10 hores, tens ja tota la pluja que abans necessitava 3-4 dies, i que, evidentment, això feia que els danys estiguessin més distribuïts en el territori.
Clar,
la mateixa quantitat de pluja concentrada en tan poques hores és que ni tan sols els sistemes fluvials estan dissenyats de forma natural per encabir aquests cabals d'aigua tan ràpids i de tal magnitud. Llavors l'aigua ha de circular per llocs on habitualment no té el costum de fer-ho, i és quan llavors interactua amb l'activitat humana, provoca impactes, víctimes mortals i doncs, tot un terrabastall, perquè evidentment és una situació molt inhabitual.
De tota manera, aquest impacte que ha tingut en aquesta ocasió, que de moment estem parlant de 95 persones mortes i és un balanç encara provisional, és necessàriament així o què hauríem de fer perquè no fossin tan greus aquestes danes?
Amb aquest tipus de precipitació torrencial tan severa, caldrien o es podrien proposar mesures perquè la població tingués una millor capacitat d'autoprotecció. Si no és el cas o si no està advertida, o si, per exemple, en aquest cas sembla que hi ha hagut uns decalatges en els sistemes d'alerta. En altres casos és perquè la precipitació es dona just a les hores de la nit. Llavors, malauradament, les víctimes humanes són un element molt vulnerable davant de la força, s'ha vist en les imatges, la força d'aquestes torrentades és lògic que provoqui víctimes i és força complicat de pretendre tenir mecanismes que ho evitin. El risc zero en aquest tipus de fenòmens i amb aquesta magnitud és molt difícil d'assolir. Per exemple, només poso un cas. Precisament ara es compleix el 150 aniversari dels aiguats de Santa Tecla. Van afectar el prelitoral de les comarques tarragonines. En aquest episodi, de 23 de setembre de 1874, en unes 3-4 hores de precipitació, les riuades, les crescudes que es van produir en els afluents del riu Segre, a la seva riba esquerra, el Corb, el Sió, aquests rius, més també el Francolí, el Gaià, van provocar, amb aquelles 3-4 hores de precipitació, 575 morts. I la majoria era gent que estava a casa seva dormint. Que quan es van començar a donar els avisos, per poder sortir i evacuar, ja els edificis estaven col·lapsant i caien al damunt d'ells i ja pràcticament no tenien escapatòria. Cervera va patir, però sobretot va ser Tàrrega, la població que va patir més aquest impacte. I són situacions que, si es conflueixen una sèrie de factors, diguem-ne, negatius o poc propicis, fan que un fenomen d'aquest tipus, si es dona en una zona despoblada, en una zona endorreica o de muntanya, pràcticament ningú ho percebrà. Hi haurà algun despreniment, alguna caiguda de vegetació, d'arbres, però si es dona una zona poblada, si es dona de nit, si hi ha un cert grau d'urbanització, d'impermeabilització, si no s'han tingut cura amb el manteniment de les lleres, si van confluint tots aquests fenòmens, tenim una temperatura de l'aigua del mar adequada perquè generi una massa de vapor d'aigua molt important, una situació d'aire fred en alçada, si va confluint tot, llavors ja la situació d'impactes pot esdevenir molt greu. I en època històrica en tenim casuística, episodis com aquest en tenim, malauradament, un registre molt, molt ampli. Molt.
Doncs, sí, efectivament, aquesta ha sigut de les pitjors. No és la vegada, ni molt menys, que més ha plogut potser en els últims 100 anys, però sí la vegada que ha fet més mal per tota aquesta casuística que s'ha donat en un mateix lloc i en un mateix moment, i que esperem que si ha de tornar a passar, estiguem més preparats per afrontar-la, malgrat que ja explica vostè que és un cas de situació molt greu. Mariano Barrientos, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta nit al Catalunya Nit.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit. Aquesta temporada acabem sempre al Catalunya Nit preguntant-li a un oient que ha après escoltant el nostre informatiu. Avui la pregunta no és un oient concret, és per a tots nosaltres com a societat. Hem après alguna cosa del cop terrible que ha representat aquesta dana? Com a ciutadans, segurament tenim coses en què fixar-nos, en com escoltem la previsió del temps, en com fem cas de les alertes, l'administració per descomptat a l'hora d'avisar la població, a l'hora d'urbanitzar, a l'hora de saber on construïm. Avui aquesta pregunta del què hem après la deixem aquí, a l'aire, per a tots nosaltres, i demà tornarem a fer el Catalunya Nit com sempre. Serà a les 10 de la nit. Avui l'hem fet aquí especial des de València i us volem deixar amb algunes de les veus que han passat per aquest informatiu. Bona nit i fins demà.
Tremendo, el barranco ese se desbordó, inundó casi metro y medio de agua toda la población de Paiporta. Estamos hablando de que es una población de más de 25.000 habitantes, que está pegada a Valencia capital, una ciudad enorme. Llevamos con una total desinformación desde ayer. Todo esto pasó sobre las 8, nos quedamos sin luz, sin agua, no tenemos conexión a internet, no tenemos acceso a los medios, nadie nos dice nada, no hay ninguna previsión de cuándo va a volver nada. Y lo peor de todo es que hemos preguntado a la policía, claro, están sacando cadáveres de debajo de los coches.
Pues molta por, moltíssima por. I res, això no s'ho esperàvem. Tot el que ha passat així, vamos, això no s'ho imaginava mai en la vida, que mos anara a passar a nosaltres. I què més vols que te diga? Que estem pues, tot el dia plorant, molt disgustades, havent perdut els cotxes i moltes coses.
Per una banda, perquè aquestes situacions no es tornen a repetir amb aquesta freqüència i amb aquesta virulència, l'única solució és la mitigació del canvi climàtic, que és a dir, la reducció en les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Però això no ho estem fent.
Podríem fins i tot anomenar terrorisme patronal, perquè tenim testimonis de persones que o bé van ser obligades a anar a la feina fins i tot després que sonaren les alarmes, o bé persones a les que no se les va permetre tornar a casa una volta van sonar les alarmes. Requereixen responsabilitats fins al màxim nivell, no només socials i polítiques, sinó també penals.
Aquestes situacions que se van a fer cada vegada més conegudes van